Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? A la nostra societat, la conciliació entre la vida laboral i familiar continua sent un repte. Per moltes dones, el fet de convertir-se en mares implica renunciar a modificar la seva trajectòria professional en un sistema que encara no ofereix les facilitats necessàries per equilibrar tots dos aspectes. Ajustar el treball per adaptar-se a les responsabilitats familiars hauria de ser un fet garantit, no un privilegi a l'abast d'unes poques. El benestar de la família i el desenvolupament professional no haurien d'estar en conflicte. No obstant això, la falta de polítiques laborals flexibles i la pressió constant en l'entorn professional generen barreres que moltes mares han d'enfrontar. La conciliació hauria de basar-se en la possibilitat de prendre decisions sense por de perdre oportunitats laborals o ser penalitzades per prioritzar la família. Ser mare i treballar és un dret, no un luxe. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps a les 7 de la tarda i un minut. Atenció, perquè el temps de demà dijous tendirà a estabilitzar-se i la temperatura a recuperar-se. Ambient assolellat en molts casos, amb restes de núvols i algun ruixat que anirà marxant per les Terres de l'Ebre al matí i algunes nuvolades de tarda, sobretot en punts del nord-est de Catalunya. El mar, tot i que continuarà una mica picat, anirà perdent pistonada. Sortim a les carreteres per saber com es circula a hores d'ara per les principals vies, si algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha diverses vies de la demarcació de Tarragona afectades per les restriccions de mobilitat arran de les pluges intenses. Destaquem, per exemple, l'AP7 es fa regulació de trànsit a Altafulla en sentit sud. Hi ha uns 6 quilòmetres de retenció des de Roda de Barà fins a Altafulla en sentit Ulldecona. També comentar-vos que també es fa regulació de trànsit, per exemple, l'AP7 en Posta en sentit nord i el Nacional 340 a Torredembarra en sentit sud. Dit això, a l'autopista AP7 hi ha retencions també a Barberà del Vallès en sentit sud. La B30 força carregada a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 lentitud de Parets a Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. A la C31 i a Qual Prat Llobregat en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Rambla Prima a Bon Pastor en sentit Besòs i de la Barceloneta al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, com sempre, per la informació. I d'aquí un moment a la Linterna parlarem d'atenció, que només a Catalunya un 17% de la població adulta i un 11,7% dels infants entre els 6 i 12 anys té obesitat. Estem parlant d'un problema de salut pública. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor i també amb el doctor Gabriel Quatrecases, que és coordinador del grup d'obesitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Fíjese qué terremoto. 4 comedores espectaculares desde 129 euros. Modelo Jackin con espectacular mesa de televisión y accesorios. 129 euros. Sí, 129 euros. Modelo Omoa, 199 euros. Modelo Lennox, 249 euros. Modelo Uluru, 349 euros. ¡La locura! Y muchos comedores para elegir a su gusto. Podrá escoger medidas, colores, estilos Venga a verlos, le encantarán. Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Ven a la fiesta del primer aceite de Jaén. Conoce y degusta nuestros aceites tempranos. Participa en las actividades gratuitas que hemos preparado para ti. Catas de aceites, degustaciones gastronómicas. Sabadell, Plaza Argú, en el Parque Cataluña, 15, 16 y 17 de noviembre. Fiesta del primer aceite de Jaén. Saboréala. Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sabadell. Jaén, paraíso interior. Diputación Provincial de Jaén.
¿Tienes un hotel, camping o negocio en línea de costa y la sequía te va a arruinar el verano? Instala una planta desaladora de Corsa y olvida las restricciones por la sequía. Transforma el agua de mar en agua potable. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mi pedazo de sol.
A Catalunya, un 17% de la població adulta i un 11,7% de la població infantil entre 6 i 12 anys té obesitat. La obesitat es defineix com una acumulació normal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per la salut. Es considera un problema de salut pública, tant pel nombre de població afectada com per la seva relació amb l'aparició o agreujament d'altres problemes de salut crònics. Estem parlant de l'increment del risc de malalties cardiovasculars, de diabetis tipus 2, en determinats tipus de càncer o hipertensió arterial d'artrosi o de gota. Ara, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha proposat crear la figura del referent en obesitat. Aquesta l'hauria d'ocupar, òbviament, un professional sanitari d'atenció primària. Ens apropem avui a la programació de COPE Catalunya, aquesta malaltia de l'obesitat que estigmatitza els afectats. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui al migdia COPE hem escoltat un afectat que ens ha explicat la duresa de partir aquesta malaltia.
Sí, es tracta de Jesús Javier Díaz, té 52 anys i pateix obesitat des que en tenia 7. És a dir, ella va començar a patir obesitat infantil i 45 anys després els problemes físics s'afegeix també el que ella ha parlat amb aquest recorregut a migdia COPE, aquest estigma, no? Aquesta condemna social i la mirada d'una societat que fins i tot culpabilitza els afectats.
Nosotros somos, los pacientes con obesidad, somos enfermos pluripatológicos, aparte de los problemas emocionales y personales que puede tener, de complejos que tenemos, los obesos, de también hay mucho rechazo social, mucha estigmatización de la patología.
Quan parlem d'obesitat ens hem de referir al índex de massa corporal que té, en aquest cas, a tots de nosaltres. Quan aquest arriba a 40, aleshores ja estàs patint obesitat mòrbida. Si està superant el nivell de 30, ets tècnicament i sanitàriament una persona obesa. De 25 a 30 tens un sobrepès, que en aquest cas hi hauria la majoria de les persones. Jesús Javier ha arribat a superar els 40, per tant ha estat pacient d'obesitat mòrbida i ara ha pogut baixar doncs, a un nivell inferior de 40, però sí que supera encara els 30. Segueix una guia i una pauta estricta d'alimentació necessària per al control de la malaltia.
Nosotros dependemos principalmente de la alimentación, que tú no puedes estar a dieta toda la vida, tú no puedes hacer una dieta hipocalórica toda la vida. Entonces hay herramientas basadas en la nutrición aplicada que tú puedes, si las conoces, pues puedes, digamos, llevar una vida normal y solamente aplicando unos principios básicos. De tener un desayuno equilibrado, un almuerzo razonable y una cena pues un poco deficiente en el sentido de cantidad de sí. Y se puede hacer una vida normal.
Amb les persones obeses hi ha dos condicionants. Tots tenen que veure amb l'alimentació, és a dir, intentar mantenir en aquest cas una dieta equilibrada i després també el propi organisme com ho metabolitza, que en aquest cas doncs ja és una qüestió pròpia de cadascú i que aleshores te pot comportar aquesta malaltia de l'obesitat.
I per la seva banda, la doctora Ani Diolan, que és endocrina de l'Hospital Clínic, demana, Sergi, que ens prenguem l'obesitat amb seriositat i qualifica més la doctora d'epidèmia el creixement de casos.
Sí, sí, ha parlat doncs d'una manera clara, considera que es tracta d'una epidèmia, que els casos van augmentant, els que arriben doncs amb els grans hospitals, com és el cas de l'Hospital Clínic, i per tant doncs encén la senyal d'alarma.
Esto es real, es lo que está pasando del año 1975 ahora, la tasa de obesidad se ha triplicado. O sea, es algo sumamente importante. En nuestro país hay un 22% de las personas que tienen obesidad y es realmente un problema de salud muy importante y esto va a ir creciendo. Sobre todo tenemos que hacer cosas para que deje de crecer, para prevenir y sobre todo las personas que ya lo tienen, tratarlas.
Doncs ha parlat la endocrina, en aquest cas, que continuarà creixent i per això considera que se n'ha de parlar i s'ha de donar doncs, les senyals de l'arma perquè tothom està exposat. D'aquesta manera, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha proposat a crear la figura del referent en obesitat. Aquesta l'hauria d'ocupar un professional sanitari d'atenció primària, com tu molt bé has dit, Montse, perquè un dels grans problemes, segons els metges, és que els pacients tarden una mitjana de 6 anys en consultar per obesitat perquè se senten culpables de la situació. La Societat Catalana considera que el professional sanitari d'atenció primària tindria com a principals tasques assessorar i formar part de la resta de l'equip d'atenció primària per coordinar i, en aquest cas, gestionar amb els pacients que presentin aquest perfil, no? A més, ha plantejat introduir el càlcul de la cintura dividit entre l'alçada per mesurar el risc dins de les proves mèdiques rutinàries que ens poden fer a cada control. Per la endocrina Ana de Alén, això és una iniciativa molt positiva de cara doncs, a tenir un control sobretot a preventiu.
Sí, creo que es un paso sumamente importante y sumamente necesario. Los pacientes que tienen obesidad necesitan que sus médicos de cabecera puedan orientarlo, puedan hacer un diagnóstico correcto y darle todas las opciones de tratamiento que tenemos disponibles en este momento. Sin duda es súper necesario.
Supernecessari, ho considera la endocrina de l'Hospital Clínic davant d'aquesta iniciativa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Una iniciativa que en aquest cas és una senyal més d'alarma que tothom doncs, hem de vigilar, perquè està la salut en joc.
Avui saludem aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra el doctor Gabriel Quatrecases, que és el coordinador del grup d'obesitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Quatrecases, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, gràcies per convidar-me.
Quan parlem d'obesitat, què li ve a vostè al cap?
Bé, doncs ens ve, una malaltia de la qual n'hem de prendre consciència, els professionals sanitaris, sobretot, d'una altra manera, d'una manera que va més enllà del pes, i que, com fèieu esmena en la introducció, doncs fa esmena a la adipositat, no? Aquest increment del teixit adipós que se situa a la cintura i que és causa de molts problemes. És l'origen de moltes malalties, inclús algunes més conegudes, però l'estar a l'origen, doncs pensem que ja va sent hora, no?, de que li prestem una miqueta més d'atenció. Sí.
Estem parlant de cosa genètica? Estem parlant de mals hàbits alimentaris? De sedentarisme?
A veure, és una miqueta de tot. Hi ha una miqueta de tot. Però sí que és cert de que l'entendiment que tenim científic, diguéssim, de com apareix aquesta adiposidad, doncs hi ha causes que van més enllà de lo conductual, no? I llavors, doncs, avui en dia, doncs, podem oferir algunes eines i algun enfocament que difereix del que fèiem fins ara I per tant, doncs, redirigir una mica el discurs en el sentit de veure quins són els objectius en termes de salut que són més interessants, no? Però hi ha una miqueta de tot. Hi ha una mica de causes, evidentment, hi ha genètiques, hi ha famílies amb predisposicions clares. També sabem que l'entorn conductual, tant pels temes de feina, pels horaris que es porten, per l'estrès acumulat, que aquest és un gran factor important, per les hores de son, també, això sobretot en poblacions infantils i en gent, doncs, en població activa ho veiem molt, té també un impacte. Per tant, realment sí que hi ha molta cosa a corregir, a modelar, a realment reorientar en el que són els estils de vida, però moltes vegades fa falta també algun acompanyament d'alguna altra eina, no? I aquestes altres eines sí que, diguéssim, visualitzen el modular la part més fisiològica del cos, que de vegades és necessari fer-ho, és a dir, a vegades amb la pròpia voluntat no n'hi ha prou i ens hem d'ajudar d'això, no?
Per què es triga tant anar al metge quan una persona té problemes d'obesitat? Abans visita 50.000 centres, fa la dieta de la veïna del quinto, del primo del pueblo. Per què es triga tant? I a vegades arribar tard és preocupant perquè s'agreja amb d'altres problemes de salut crònics, no? S'incrementa el risc de malalties cardiovasculars, la diabetis tipus 2, determinats tipus de càncer, hipertensió arterial, artrosi, gota, etc.
Doncs sí, és realment una pregunta clau aquesta, perquè segurament per diversos motius. El primer és perquè, almenys a nivell de la xarxa d'ambulatoris d'atenció primària, no s'ha atès d'una manera sistematitzada, i, per tant, no hi ha l'expectativa, per tant, de la societat que quan acudeixin allà li podran atendre, no?, d'una manera específica, no? Sempre són, doncs, consells més genèrics el que s'han vingut fent tradicionalment. Però potser de manera més important és perquè tampoc els professionals sanitaris no teníem fins ara un enteniment més profund del que és pròpiament l'obesitat, no? És una cosa que la veiem, que estan allà, però realment a vegades ens hem focalitzat molt amb els clàssics, no? Que són el colesterol, la diabetis amb la glucosa, el tema de la hipertensió, que són potser els tres pilars més clàssics, més coneguts, i que a més s'interrelacionen molt estretament amb l'obesitat. Però de sobte l'obesitat per se, veiem que té molt atractiu precisament perquè permet millorar molts d'aquests altres paràmetres de que sigui abordada inclús d'una manera més precoç. Aquesta és una de les causes, però n'hi ha d'altres. També hi ha el tema de que a vegades és una malaltia, que això també ho repetim en moltes xerrades, que està molt estigmatitzada, és a dir, que tant pels professionals com per la pròpia societat, en què nosaltres pensem, moltes persones i companys diuen, escolti, vostè mengi menys, no?, i camini més. Sí. No? I això diem que és molt estigmatitzant. Realment és un tipus de discurs que no s'ha de fer, en cap manera. Ens hem de parar a escoltar realment totes les experiències de les persones, el que pensen, el que han viscut, i a partir d'aquí, potser fer una anàlisi més acurat, no?
Efectivament. Imagino que el fet de que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària hagi proposat crear la figura del referent en obesitat és importantíssima, no? Qui hauria d'ocupar aquest lloc? Un professional sanitari d'atenció primària?
Sí, correcte. Nosaltres, a veure, la figura del referent ja existeix per moltes altres patologies, per exemple, per la diabetis, per malalties renals, per infeccions, és a dir, és una figura que fa com d'interlocutor, sobretot també amb l'atenció especialitzada dels hospitals, amb l'atenció secundària, diguéssim, però també una mica fa com de portaveu dintre del propi centre d'atenció primària, no? Llavors, té tot el sentit del món que també es creï aquesta figura, una mica per ajudar a coordinar i anar una mica fent taca d'oli del nou discurs, d'aquesta nova visió de l'obesitat com a patologia, entesa com una malaltia realment neurometabòlica, que és molt, molt important. Els passos, evidentment, com tots inicis, no són senzills. Hi ha un gran risc de banalitzar-se el discurs, ens podem imaginar des de que hi ha gent que ve més per motius estètics, que no tenen res a veure amb la salut, fins a, a persones que puguin tenir patologies ja més greus de tipus psiquiàtric, amb trastorns de la conducta alimentària, etc. Per tant, s'ha de ser molt acurat en realment enmarcar el discurs de que sol·liciti la persona, el pacient, des d'un punt de vista més rigorós, més estricte, quines són els objectius, realment també centrar les ambicions de cadascú en el que sigui correcte, no? I una mica la figura del referent té aquest paper de coordinar i d'ajudar doncs, una mica a marcar quin és el camí a seguir.
Doctor, sempre hem escoltat allò de, per saber més o menys quan pesem o si estem correcte o no, allò de peso-altura. Però ara veig que plantegen vostès introduir el càlcul de la cintura dividit entre alçada i mesurar el risc. Expliqui-m'ho, sisplau.
Sí, correcte, exacte. Aquesta és una, és un nou rati, és una nova, un nou indicador que, de fet, no és, és nou en el nostre entorn, no és tan nou en altres contrades com, per exemple, el Regne Unit, on realment hi ha una doctora que es diu Margaret Ashwell, que ha fet estudis excel·lents des de fa ja més de 10 anys al voltant de veure quina és la validesa d'aquest rati. Inclús s'ha demostrat doncs, que té una solidesa molt, molt important com a predictor de risc, inclús més enllà del clàssic índex de massa corporal. Però més enllà d'això, també el que és molt, molt atractiu d'aquest indicador és de que és vàlid per qualsevol tipus d'ètnia, perquè amb l'índex de massa corporal clàssic, de fet, hauríem de fer uns ajustaments, moltes vegades que no es fan per qüestions de temps i de que no resulta pràctic. I, per altra banda, també doncs, aquest nou índex, que en diem l'ICA, l'índex cintura alçada, doncs, també té validesa entre gèneres. Mm-hmm. Amb la qual cosa, doncs, en un entorn que cada cop vivim unes societats més multiculturals i més barrejades, doncs facilita moltíssim la feina, per suposat.
Molt bé. Doncs hem après moltíssim. Hem d'aprendre entre tots a cuidar-nos, perquè salut només hi ha una, i estem parlant de xifres molt altes quan parlem del tema de l'obesitat. Òbviament és un problema de salut pública i els metges estan treballant de valent, però també els pacients. També, primer, has de tenir consciència de que tens aquest problema i anar al metge i, sobretot, tenir un seguiment i com parlen des de la Societat Catalana i avui amb el doctor Gabriel quatre cases, doncs tenir aquest acompanyament perquè la persona pugui compartir el que li passa, tractar bé la seva malaltia i apostant per fer també una modificació de l'estil de vida, no? I no només medicar-se amb aquells casos que ho requereixen. Doctor Gabriel Quatre Cases, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres, coordinador del grup d'obesitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona tarda i gràcies. Fins la propera, doctor.
Moltes gràcies a vostès. Gràcies.
Fins la propera.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem parlat moltes vegades de la figura del cuidador o cuidadora perquè fan una feina importantíssima i no sempre està prou reconeguda. Doncs per ajudar aquests cuidadors, fa 2 anys l'Ajuntament de Barcelona va impulsar la targeta cuidadora, una targeta que és gratuïta i que serveix per accedir a recursos personalitzats. Les persones beneficiàries poden ser familiars, però també professionals i treballadors de la llar. De moment hi han gairebé 7.500 persones acreditades com a usuàries de la targeta cuidadora. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, a través d'aquesta targeta doncs, poden accedir a informació que els pot interessar, per exemple, de l'àmbit de les cures, una agenda d'activitats, informació sobre activitats físiques, culturals i també d'oci. Es calcula que hi ha un uns 355.000 ciutadans que cuiden a persones amb algun tipus de dependència i la majoria són dones. L'objectiu del projecte, com dèiem, és reconèixer aquesta tasca. La Marta Villanueva és regidora de Salut a l'Ajuntament de Barcelona.
I dic reconèixer i visibilitzar perquè sovint aquestes, no, aquesta tasca, aquestes cures, són molt invisibilitzades i però suposen una càrrega molt important en l'entorn familiar especialment i sobretot per les dones de la família. Mm. I aquesta targeta, diguem, ens ha de donar doncs, uns serveis que permetin cuidar les persones que estan fent aquesta tasca de cura.
La targeta permet rebre suport emocional telefònic durant les 24 hores del dia. I és que aquestes persones doncs, sovint senten solitud, aïllament i moments de sobrecàrrega.
Amb un telèfon de suport psicològic i emocional per persones cuidadores, pensant precisament en atendre aquestes situacions de sobrecàrrega emocional i física, d'aïllament també, que sovint viuen aquestes persones, també per parlar del dol, per exemple, és un telèfon que és gratuït, que és anònim, que està disponible 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
I també hi ha novetats. Per exemple, els usuaris de la targeta i també els seus familiars tindran descomptes importants, al voltant del 40%, en un centenar de dentistes.
És incloure també, i per això hem signat sí. un conveni amb l'Associació Empresarial de Clíniques Dentals de Catalunya per incorporar les persones cuidadores acreditades amb els serveis socials municipals com a beneficiaris de tarifes socials en tractaments odontològics.
I molt important, la targeta cuidadora no caduca i per tramitar-la es pot fer a través de la web de l'Ajuntament o bé al servei Barcelona Cuida't, que es troba al carrer Viladomat.
I hem parlat avui a Mitjà Cope justament amb una d'aquestes persones beneficiàries de la targeta cuidadora. Es diu Jasmina i cuida la seva mare.
Exacte, la Jasmina és filla única i no es pot permetre contractar ningú perquè cuidi de la seva mare. Encara té mobilitat, però és veritat que necessita ajuda pràcticament per tot. La Jasmina reconeix que no és fàcil arribar a tot i això que ella no té més càrregues familiars.
Yo de momento no tengo familia para, o sea, yo no tengo hijos ni nada. Pero bueno, sí que es difícil compatibilizarlo más con el trabajo. Porque estás muchas horas fuera de casa.
La targeta cuidadora ha estat un respir per la Jasmina perquè li permet accedir a moltes coses. Una de les més importants, el suport emocional, perquè ser cuidador o cuidadora implica un desgast molt significatiu.
Uno de los beneficios que hay es que a la tenemos hasta un grupo de para hablar de los que cuidamos familiares, que nos va muy bien, que incluso hemos pedido más horas, más tiempo o hacer más cosas. Que además suelen ser los fines de semana, el primer domingo de cada mes, que por horarios y para organizarse también va muy bien. Y luego, bueno, tiene otras actividades que gente que tiene más tiempo, pues supongo que puede hacerlas. Y aparte tiene un psicólogo que es gratuito, lo puedes llamar cuando quieras. Vale. Incluso ahora han puesto un WhatsApp.
I com estem explicant, segurament una assignatura pendent amb els cuidadors és que reconegui el paper que juguen a la nostra societat.
Sí. Es muy importante que se valore. Porque la gente te ve un momento, pero cuando la gente que lo vive no es un momento. Es todos los días y un soporte un poco emocional a veces es lo que necesito.
Doncs els serveis als que ja pot accedir la Jasmina i la resta d'usuaris se suma també en l'àmbit sanitari l'Hospital de Sant Pau, que facilitarà l'activació de serveis que suposin una millora en el suport de les persones cuidadores en les seves instal·lacions. I la idea és extendre-ho de forma progressiva a altres hospitals de la ciutat de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A las 7 de la tarde, 28 minutos, escuchas La Linterna, COPE Cataluña y Andorra, y llegan los amigos de Línea Directa. ¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la aplicación o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra volem que algú expert respongui a tants dubtes que tenim sobre els aspectes més importants d'una funció imprescindible com és la de dormir i dormir bé. Avui parlem amb la doctora Odile Romero, que és coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Per què dormim?
Perquè és una funció vital. Necessitem dormir, necessitem respirar, necessitem menjar, necessitem anar al lavabo. És una funció perquè som seres vius. Així de clar, és una funció vital.
Uh-huh. Té efectes reparadors?
Evidentment. Evidentment, té un efecte reparador tant a nivell intel·lectual com a nivell físic. És a dir, se sap que la privació de son comportaria la mort. Si no ens reparem, si no ens restaurem aquell desgast que hem tingut durant el dia a nivell intel·lectual i físic, no podríem continuar vivint.
Uh-huh. Hi ha molta gent que es pregunta, doctora, quantes hores cal dormir? Hi ha gent que dorm i dorm i dorm i d'altres que s'aixequen cada 2x3 per la nit. Hi ha diferències entre el dormir l'adult i el dormir els infants?
Sí, a veure, quantes hores és necessari dormir? Això és una mica la pregunta que et fan moltes vegades. És necessari dormir aquelles hores que et facin estar bé el dia següent. Hi ha gent que necessita 6 hores, hi ha gent que necessita 8 hores. El que és important és que sigui la son suficient, la son de qualitat, perquè sigui reparador i perquè faci aquesta restauració del que hem gastat durant el dia. Respecte a el que em dius dels infants, quan els nens, els nadons, necessiten dormir molt, bueno, molt més, 12, 14 hores a vegades, sí. I conforme ens fem grans, la necessitat de dormir va disminuint. Això està clar. És a dir, una persona jove, la mateixa persona, necessita dormir més que una persona gran, si és la mateixa persona. Però hi ha una variabilitat interindividual. És a dir, també és veritat que, bueno, com hem comentat abans, no? Hi ha gent que amb 6 hores en tindria prou i hi ha gent que necessita 8. L'important és que quan t'aixequis al matí notis que la teva son ha estat restauradora, que tens ganes de fer coses, que estàs animat, que estàs content, que tens memòria, que tens concentració. Es valora moltes vegades si la persona està dormint bé per la seva qualitat durant la vigília.
Uh-huh. Doctora, imagino que el gran sincronitzador extern del nostre organisme és la llum exterior, no?
Exactament. Nosaltres tenim un rellotge intern, que és el nucli supraquiasmàtic, el nostre cervell, que es guia sobretot per a l'impuls, el que diem en termes científics, els aids, a veure, el sincronitzador, el més important és la llum. No és l'únic. No és l'únic, perquè també hem de ser conscients que els horaris socials, els horaris de menjar, tot això són sincronitzadors que podem anar introduint. Però, evidentment, la llum és el sincronitzador més potent que tenim.
Cada cop ens trobem, doctora, més gent que té problemes a l'hora d'anar a dormir, no d'estar al llit, sinó de descansar i tornar el dia següent amb les piles carregades. A què és degut exactament això? Sé també que hi ha molta gent que va molt, que es medica i molta gent s'automedica malament per poder dormir. Què està passant?
Això és un problema, és a dir, a vegades no som suficient cuidadosos amb el nostre ritme circadià, com has dit abans, i no complim bé els horaris circadians i no complim les normes. Llavors diem, vale, avui si tinc 5 hores puc dormir 5 hores, demà aprofito i dormo 10 hores. Això no s'ha de fer. Això és una mala estratègia per tenir una bona qualitat de son. I després, quan veiem que anem molt cansats, que anem molt arrastrats i que necessitem dormir, o que realment el nostre cos ens està sobreestimulat i té uns nivells d'adrenalina molt alts, intentem consumir hipnòtics. Clar, els hipnòtics ens poden fer dormir una nit, dos nits, però no estan exentos d'efectes secundaris. Vull dir, tenen un efecte de rebote, síndrome d'abstinència, tenen una dependència, tenen una tolerància. Per tant, hem de ser molt cuidadosos amb intentar millorar la nostra qualitat de son només amb fàrmacs. Hauríem d'intentar protegir i ser cuidadosos amb aquells processos que regulen la nostra son, que, com hem dit, és una funció vital.
Cada cop hi ha més productes naturals amb serotonina que venen a les farmàcies, no? Quasi hi ha una prestatgeria sencera només per això.
El món de la suplementació amb el tema de la son s'ha posat, bueno, molt de moda, però hem de tenir en compte que els suplements, o sigui, la serotonina, el triptòfan, tot això, és necessari si realment tenim una mancança. O sigui, per ser realment estrictes, primer hauríem de fer quina determinació de serotonina tinc. Si realment em falta, n'hauré de prendre. Una persona que té anèmia, primer mira si li falta ferro per prendre ferro. Això no ho fem. O sigui, al món de la suplementació, parlant amb l'àmbit del son, hem de tenir molt de cuidado. Segur que no ens farà mal prendre una suplementació de triptòfan o de serotonina, però si en tenim prou, tampoc igual és necessari.
Doctora, parlem ara de la importància de la migdiada, que a Espanya està superimplantada, a més llocs que d'altres dormen més la migdiada. Què s'entén com migdiada? Perquè jo conec gent que està 10 minuts i s'aixeca superbé, conec gent que està 10 minuts, s'aixeca de molt mala bava, i d'altra gent que es posa fins i tot al pijama i es fica al llit i dorm 2 o 3 hores.
A veure, la migdiada pot ser fisiològica, és a dir, fer una migdiada de 20 minuts aproximadament està dintre del que és el nostre ritme circadià. El que passa és que la migdiada està totalment contraindicada en persones que tenen problemes per iniciar la son. Perquè nosaltres tenim més facilitat per conciliar la son quantes més hores portem desperts. Per tant, si hem fet una trencada al mig del dia, aquesta motxilla de necessitat de dormir s'ha buidat una mica i ens costarà més conciliar la nit. Llavors, hem de tenir molt en compte davant de quin conflicte, de quin problema de trastorn de son estem. Si la persona no té problemes per conciliar o per mantenir la son, és a dir, no té problemes d'insomni, la migdiada pot ser fisiològica i no fa mal a ningú, sempre i quan jo no recomano mai una migdiada superior a 20 minuts, 30. 20-30 minuts. Ara, amb aquelles persones que tenen problemes per conciliar o per mantenir la son, en principi estaria prohibida fer migdiada.
Perfecte. Vale, doctora, li vull preguntar, perquè aquests dies, quan vaig comentar, trucaré a una doctora perquè ens parli sobre el tema de la son, va dir una persona, Montse, pregunta per què per les nits tinc el síndrome de les cames neguitoses. Se'm mouen. Què haig de fer? M'aixeco o deixo que això passi? Per què passa això quan dors?
El síndrome de les cames neguitoses és un síndrome, el que fa és que és de tendència vespertina, i en unes hores del dia, normalment de cara a la tarda, nit, que els pacients diuen que tenen una necessitat de moure, és a dir, noten algun tipus de sensació estranya a les cames, que quan es belluguen aquesta sensació millora. Llavors, clar, això què passa? Encara que no és pròpiament un trastorn de son, això fa que costi molt conciliar la son, perquè cada vegada que intenten quedar-se quiets, empitjora, tenen aquesta molèstia a les cames que els hi millora bellugant-se. Llavors, això s'ha de tractar perquè són pacients mal interpretats a vegades d'insomni, però en realitat el que tenen no és un insomni, sinó una necessitat de moure les cames que els hi provoca un impediment a l'hora de conciliar la son.
O sigui que és un problema sensitiu i motor.
Exacte, exacte. I s'ha de tractar com a tal.
No vull oblidar-me també del tema de les apnees del son. Doctora, cada cop gent més jove el ronca i molt. El fumar, no sé si la qualitat de vida... Què comporta tot això?
A veure, el fumar realment facilita el roncar, però el roncar té altres motius. Normalment són més a nivell d'estructures anatòmiques, que el que fan és un col·lapse de la via aèria superior i això fa que vibrin, no?, aquestes estructures i provoquen aquest soroll. Està relacionat amb l'obesitat, està relacionat amb tenir una miqueta de retrognàtia, el que se'n diu una mandíbula petita, està relacionat amb l'obesitat, ja t'ho he dit, amb el coll curt. Llavors tenen una sèrie d'estructures amb una llengua molt grossa, amb uns pilars de paladar també engruixits, és a dir, hi ha tota una sèrie d'estructures anatòmiques que fa que la gent ronqui. Llavors, si estem roncant, què és el que passa? Que no podem aprofundir amb la son. Per cada vegada que ronquem, baixa la saturació d'oxigen, fem un petit despertar i això fa un fraccionament de la son. Per això són gent que a vegades, encara que dormin més hores, no han tingut una son reparadora, no han tingut una son de qualitat. I el que es queixen és de somnolència diurna.
Efectivament. Doctora, no vull deixar aquesta conversa abans d'acomiadar-la sobre el tema de somiar. Tothom somia per les nits?
Teòricament tothom somia i els somnis són més típics de la fase de somrem. El que passa és que si no ens despertem o tenim petits desvellaments, no fem conscients aquest son. I això és en quant a el que és el somiar. Jo després la interpretació del somni sí que aquí no m'hi ficaré perquè això ja és més... té pel meu gust poca base científica. No, no volem interpretar els sons.
O sigui, però sí que és... Tothom somia. Sí que és, tothom somia, tothom el que somia. Passa que no tothom se'n recorda.
Ah, exacte, exacte.
Perfecte. Després hi ha el malsom, que això els hem tingut tots, no? I sobretot imagino que quan estàs més estressat, més nerviós, dors malament, tens problemes, doncs òbviament no descanses el cervell.
Exacte, i això ja intentaríem passar per dir quantes vegades et passa, amb quina freqüència, si realment suposa una afectació diurna, ja estaríem parlant d'una parasòmnia que s'hauria de tractar. Això ja s'hauria d'individualitzar molt més cada cas.
Doctora, noten vostès a la unitat del son de la Vall d'Hebron, per exemple, un augment de pacients?
Evidentment, cada vegada més la gent, jo penso, que valora més la seva son, consulta més per la seva son. Estem vivint una època en què, al igual que la gent mira més l'alimentació o el fet de fer esport, aquest pilar tan important per la qualitat de vida, que és el dormir bé, cada vegada comença a tenir entra més en compte, no?, de la població en general. Jo espero que cada vegada més la gent sigui més conscient de que ha de cuidar la son.
Doncs ens quedem amb aquest consell i sobretot a la gent que tingui problemes per dormir, no a l'automedicació, no allò que es pren el del quinto perquè et diu que li va bé. No, cadascú és un món i hem de saber què és el que ens passi. Per això hi ha especialistes, com en aquest cas la doctora Odil Romero, que és la coordinadora de la Unitat del Son de la Vall d'Hebron. La veritat és que relaxa molt parlar amb vostè, eh?
Sí?
Sí. Això és bo, és bo. Això és positiu, eh? I més ara a la tarda, que anem més estressats, perfecte. Odil, moltes gràcies, bona feina i enhorabona per la tasca que fan des de l'hospital.
Vinga, moltes gràcies a tu.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chau. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... Pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de, a lo mejor, un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Continues escoltant la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí a un moment els companys Yolanda Bernal vindrà a explicar-nos l'última hora en quant a la Dana, pertany concretament sobre què és el que està passant a Catalunya amb aquesta Dana, i després amb el company Albert Díez farem un repàs de l'última hora esportiva. Tot això d'aquí a res, no marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Lores Med. La mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317 o Loresmetal.com.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33 381 amb el concepte Dana. Càritas, allà on ens necessiten.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En tiempo de juego, siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Es que no sé com dir-te que...
Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Sí, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Set de la tarda, 50 minuts. Com dèiem, això és la linterna Cope Catalunya i Andorra i parlem de la Dana, que ha afectat de ple a Catalunya, però afortunadament sense incidències importants. Les pluges continuen descarregant, sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, de forma torrencial en alguns casos, com a la comarca del Montsià. A Ulldecona, per exemple, han caigut 40 litres en qüestió de mitja hora, acumula més de 100 litres en tot el dia i l'aigua baixa per tots els barrancs de la zona. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, tota l'atenció estava centrada aquesta tarda a les comarques del sud. El Montsià i el Baix Ebre estaven en alerta vermella, però fa un parell d'hores han passat ja alerta taronja. Això no vol dir que deixi de ploure i, per tant, no es pot baixar la guàrdia. La millor notícia a aquesta hora, com deies, és que no s'han d'alimentar danys ni destrosses importants. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha agraït la responsabilitat que tothom ha demostrat. S'han respectat les restriccions que s'havien marcat en 5 comarques de Tarragona i s'ha demostrat doncs, que les mesures han funcionat. Unes restriccions que es mantenen fins aquesta mitjanit, però que demà s'aixecaran i, per tant, es reprenen les classes a escoles i universitats i també tota l'activitat laboral. Normalitat, però amb sentit comú.
Normalitat a efectes de la mobilitat, és a dir, la resolució de restricció de mobilitat, de no anar a escola, de no anar a les universitats, a fer teletreball, era fins les 12 d'avui, i d'acord amb la previsió que tenim per demà, doncs no haurem de prorrogar la resolució. Sí que, encara que no es prorrogui, insisteixo, hem de tenir una actitud d'autoprotecció en el sentit de no apropar-nos a les zones arrieres, a barrancs, perquè encara podem tenir pluges que amb l'acumulació que presenten algunes de les zones avui, doncs podríem tenir algun petit desbordament.
I què ha de passar en les pròximes hores? Doncs la Sarai Sarroca és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya i ha avisat que el temporal encara no s'ha acabat, per tant, molta prudència, perquè hi ha punts del territori que encara preocupen, però la tendència de cara a demà és que les pluges siguin més locals i sense tanta intensitat.
L'episodi encara no ha acabat. De fet, estem pendents d'unes pluges que han sigut intenses fa una estona, especialment al sud de la Vall de l'Ebre. Ara estan afectant sobretot la zona dels ports. I després també hi ha un nucli de precipitació molt intensa just davant del delta de l'Ebre. Estem encara molt alerta per aquests xàfecs i destacar doncs, que estem satisfets també per les prediccions que hem fet, els avisos que us hem anat traslladant en les darreres hores.
Durant tot el dia hi ha hagut 3 línies de rodalies afectades a la zona sud que no han donat servei o que ho han fet amb limitacions. S'ha suspès també la circulació de trens entre Barcelona i València per les fortes pluges que afecten el trajecte. Moltes afectacions a les carreteres, 13 vies amb trams tallats i la més afectada, la P7, que ha arribat a acumular cues de 13 quilòmetres. Els Mossos d'Esquadra feien controls i només en deixaven passar els vehicles essencials. Milers de conductors i transportistes s'hi han quedat atrapats durant moltes hores y no tothom ho ha entès, sobretot perquè no han vist caure ni una gota.
A ver, me parece muy bien, no te voy a decir que no, pero con el tema de camiones tendrían que tener un poco más de miramiento, porque ostras, nosotros somos prescindibles en estos días así. Hay supermercados que a lo mejor hoy por culpa de no dejar pasar un camión no llegan los productos. Entonces, por una parte me parece bien, pero por otra... un poquito excesivo.
Pues es que no sé per què són, perquè no plou potencialment i no entenc res. Ningú diu res, només et diu un cap aquí, cap allà i espavila't.
La consellera Parlon ha reconegut aquestes molèsties pels conductors. La P7 s'ha fet servir com una espècie de refugi en relació a altres carreteres de la zona que podrien quedar inundades. La P7 era la que oferia més garanties i en tot moment les decisions, diu Parlon, s'han pres amb el criteri de prevenir i donar la màxima seguretat.
amb algunes incomoditats, que també és cert que el que s'ha intentat en tot moment és preservar que aquests vehicles no estiguessin a les zones inundables, les que tenim identificades, tal com ha explicat el director, amb les diferents capes que creuem a l'hora de definir el mapa de risc en una situació d'alerta com la que teníem avui amb les dues comarques, tant el Montsià com el Baix Ebre, i per tant, doncs, en definitiva, Mossos d'Esquadra el que ha garantit és la seguretat d'aquestes pròpies persones en els seus desplaçaments.
Doncs fa un parell d'hores que s'han aixecat aquests controls, per tant ja s'hi pot circular per aquestes vies amb normalitat, però sense baixar la guàrdia, perquè es manté l'alerta en tota la zona. Com dèiem, la dada en marxa de Catalunya en les pròximes hores, el temporal afluixarà en principi durant la nit, demà encara pot quedar alguna pluja aïllada, però res a veure ja amb precipitacions torrencials.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies, fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Doncs aquesta és la informació actualitzada de la Dana. I ara la informació esportiva arriba amb els companys d'Esport Cope, amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Mira, tenim en joc el partit del Barça a l'Eurolliga.
I què tal?
Ha començat a les 6 a la pista del Partizan, a 1:25, minut 25 segons per acabar. Guanya d'un al Barça. Partizan 79, Barça 80.
Estarem pendents del que passi en aquests minuts, però sí. Primer comencem parlant, si et sembla bé, d'Ansu Fati, sí. Que novament està lesionat. Què li passa a Ansu Fati?
Doncs mira, que no surt d'una i entra en una altra. Ara lesionat en aquest impàs pels partits de seleccions. Millor que jo que t'ho expliqui el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert, Ansu Fati és la lesió del dia. Aquest matí s'ha lesionat a la Ciutat Esportiva. L'entrenament era l'última sessió abans de marxar 4 dies de descans pels no internacionals. Doncs s'ha lesionat Ansu Fati al bíceps femoral de la cuixa dreta. 4 setmanes de baixa, informat al Barça, vol dir que es perd 4 partits de Lliga i 2 de Champions. Els 2 de Champions són el Barça-Brest i el Dortmund-Barça del desembre. Tornaria pel Barça-Leganés el cap de setmana del 15 de desembre. És la segona lesió d'aquesta temporada d'Ansu Fati, que ja no va viatjar als Estats Units a la pretemporada per una fascitis plantar i que es va perdre els primers 5 partits de Lliga. A més, recordem que després d'aquesta aturada tindrà bones notícies Hansi Flick, perquè en principi tornaran Ronald Araujo i Andreas Christensen. Un Ronald Araujo que està lesionat des del 22 de juliol a la Copa Amèrica amb Uruguai. En el cas de Christensen, recordem també que gràcies a aquesta lesió d'Andreas Christensen s'ha inscrit a Dani Olmo.
Apuntat, gràcies, Víctor. Ansu Fati lesionat, un mes de baixa.
Donido, doncs, sí. Sort des d'aquí. Escolta'm, encara està cuejant la polèmica del,
sí,
Barça amb el VAR?
Pel gol anul·lat a Lewandowski, a la derrota del Barça a la segona de la temporada a camp de la Reial Societat. Això ha dit el director esportiu del conjunt blaugrana, Deco, en declaracions a Mundo Deportivo.
Algunos tienen que decir los que están al mando, los que tienen que esto, y no para decir que el Barça ha sido perjudicado, creo que para mejorar. Yo creo que el VAR tenía que ser algo que sea más claro las decisiones y que nos hace el fútbol más fácil, para que incluso el que está en casa esté viendo y que entienda y que se explique. Yo creo que sí que evolucionó en muchas cosas, pero que nos tiene que explicar, porque a mí no hablo como director de Barça, hablo como espectador de fútbol. A mí me gustaría entender mejor por qué las decisiones, por qué se ha tomado y si es semiautomático, qué riesgo hay de que no sea. O sea, algo nos tiene que explicar.
Entendre el VAR, que és un gran enigma. A les últimes hores, Montserrat, hem escoltat a dos noms propis del Girona i de l'Espanyol. Mira, començant pel Girona, aquest és Quique Cárcel, el director esportiu, parlant d'alguns xiulets que s'han escoltat a Montilivi.
No m'esperava coses que han passat, i crec que no ens ajuden aquestes coses que estan passant. Vull dir, no m'esperava que l'afició pités en algun partit. Em va impactar, perquè penso que l'equip segueix tenint una identitat, que l'equip segueix jugant bon futbol, que l'equip crec que quan vas a veure un partit a Montilivi jo crec que se la disfruta i se li té que donar molt de valor, això. I aquells moments a mi m'han fet mal, ho tinc que reconèixer.
Avui ha fet valoració del moment esportiu de l'equip, aprofitant aquesta aturada pels compromisos internacionals. I avui ha passat pels micròfons d'Esports Cope Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, parlant del crèdit que té ara mateix el conjunt blanquiblau.
Noto recolzament, noto que, bueno, que la gent del club està amb nosaltres i no he notat mai fins ara, des del primer dia que vaig arribar al filial i al primer equip com vaig estar. He notat confiança des del club, he notat que es creen la feina amb el dia a dia, que al final ells ho veuen dia a dia també, i no he pensat mai. Tinc la pressió de guanyar, de que l'equip estigui millor classificat i que no estigui patint tant, però no tinc cap tipus de pressió pel meu lloc.
paraula d'entrenador, camí de les 8 del vespre, un minut per arribar a aquesta hora. Actualitzem el partit del Barça a l'Eurolliga en aquesta doble jornada de compromisos europeus pel conjunt blanc.